Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Bon dia, són les 12, us informa Judit Caselles. Ara hi ha el traspàs de carteres entre els ministres que deixen el càrrec o que canvien de cartera i la primera reunió del Consell Executiu. Això després que 9:45, els 22 ministres del nou govern de Pedro Sánchez hagin jurat el càrrec davant del rei al Palau de la Zarzuela. El PSC ostentarà un dels ministeris, el d'Indústria, a mans de l'exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu. Qui n'ha parlat a Ràdio Estel és el diputat del PSC al Congrés, José Zaragoza, que es mostra satisfet que els socialistes catalans tinguin un ministeri en pes.
Fixi't si aquest ministeri és important, que és el que li va oferir Feijó, sembla ser, al PNB perquè el fes president. Alguna importància deu tenir, i nosaltres el que volem és que l'economia es torni a recuperar, i per això hem posat una persona de demostrar la solvència com en Jordi Hereu.
Qui també ha lloat Jordi Hereu és el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo. En una entrevista a Telecinco ha dit que el coneix, que és una persona moderada i que li genera confiança. I el defensor del poble ha entregat aquest dimarts al president de la Conferència Espanyola de Religiosos l'informe sobre abusos sexuals en el si de l'Església i el paper dels poders públics. A la trobada, on també han participat telemàticament representants de totes les ordres religioses, hi han assistit el mateix defensor Ángel Gabilondo amb el president de la Confer, Jesús Díaz. La Conferència Espanyola de Religiosos li ha traslladat al defensor que ja està mirant com materialitzar les propostes d'aquest informe. Els religiosos en un comunicat han tornat a demanar perdó a totes les víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església. I canviem de qüestió perquè ja hi ha data per al judici contra Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats de malversació i prevaricació per l'1 d'octubre, quan eren els càrrecs del govern i que van ser detinguts en el marc de l'operació Anubis. També s'haurà de seure al banc dels acusats l'actual consellera de Cultura, Natàlia Garriga. La previsió és que el judici s'allargui durant 21 dies, en què també declarin testimonis i s'exposin pericials i informes. I el Parlament tindrà pessebre aquestes festes de Nadal. Així ho ha decidit la mesa amb el vistiplau de la presidenta de Junts, Anna R. L'any passat la cambra va celebrar les festes amb un gran arbre de Nadal a tocar de l'Escala Noble, que aquest any també hi serà, però no hi va haver pessebre. Fons parlamentàries han explicat que l'absència d'aquest element nadalenc va raure el 2022 a la suspensió de Laura Borràs com a diputada i presidenta, i que aquest 2023 es recuperarà un cop el Parlament torna a tenir una presidenta en plenes funcions. I els telèfons d'emergència 112, 061 i 012 no funcionen. Hi ha una avaria generalitzada que afecta les comunicacions amb aquests números. Telefònica està intentant resoldre la incidència com més aviat millor. I més notícies, perquè rescaten el cos sense vida d'un home a una cova de la ciutat d'Eivissa. Tot sembla indicar que es tracta d'una persona sense llar que vivia a la cova i que podria haver mort fa uns dies. La cova estava situada molt a prop del centre de la ciutat i l'operatiu per evacuar el cadàver no ha estat senzill, ja que algú l'actuació d'un vehicle del grup de rescat vertical i tres bombers que van baixar al lloc a través de cordes. Més apunts perquè a Barcelona s'ha mencionat un 61% menys a internet que fa un any enrere. Entre l'octubre del 2022 i el setembre del 2023, la ciutat de Barcelona va aparèixer esmentada a internet 900.000 vegades, mentre que el 2021 i el 2022 es va mencionar 2.500.000 vegades. Ho explica Lola Esteban, directora de comunicació de l'oficina Evercom a Barcelona.
És cert que respecte a l'any passat hi ha hagut una davallada a nivell de mencions. Nosaltres, a l'anàlisi que fem, és que això és degut a que hi ha una estabilització. Hi ha hagut en aquest període que hem analitzat una estabilització certament política. En el primer any vam tenir una dimensió molt àmplia a nivell polític que va fer que aquestes mencions arribessin entorn als 2.600.000.
De fet, en aquest primer any, les mencions relacionades amb la política van liderar el rànquing, representant un 53% del total. I ara els esports amb Pol Corredoira.
El blaugrana Serginho Dester ha cedit al PSV holandès, ha demanat disculpes per la seva actuació al partit de seleccions entre Estats Units i Trinitat i Tobago. Dest va córrer per evitar un servei de banda, però l'àrbitre va decretar que la pilota havia sortit, una decisió que va enfurismar Dest, va increpar l'àrbitre i fins i tot li va llançar un petó, una acció que li ha costat l'expulsió per doble targeta groga. Els seus companys el van haver d'apartar i també han condemnat l'actitud del futbolista. I un últim apunt en futbol, i és que l'Espanyol ha fet una piulada en la qual desitja una ràpida recuperació a Carlos Caceli, exfutbolista del club, una institució també del futbol xilè. Castelli, de 73 anys, va patir aquest cap de setmana un accident cerebrovascular i s'està recuperant a l'UCI amb un pronòstic favorable.
Moltes gràcies, Pol. Nosaltres tornem a més notícies a la una.
Ràdio Estel.
Una altra nit que em costa dormir, fins a les tantes fent voltes. Amb les preocupacions trigo molt a agafar el son. A tu et passa?
És clar, però he decidit prendre-m'ho amb calma i amb l'ajuda de Melatovid Liposomal.
De qui?
Melatovid Liposomal. Unes gotes abans d'anar a dormir. La melatonina ajuda a agafar el son i a tenir un descans reparador. Melatovid Liposomal és molt fàcil de prendre i té la garantia de laboratoris Marnis. De venda en herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. I ara demana el teu pack Melatovid Liposomal més RelaHelp i pren-t'ho amb calma. Més informació a marnis.com.
Un Excel.
¿De qué?
Tengo que organizarme o no llego a todo.
¿Pero que no llegas a qué?
Que no me da la vida para viajar y ver a los amigos y a la familia. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro destinos llevo ya con el Black Friday de Renfe.
Te gano. Llevo cinco. Pamplona, Valencia, Barcelona, Bilbao y Málaga.
Veo que tú también los has descubierto.
Súper económico, súper barato, súper reducido, súper pequeño, súper diminuto. Súper precio de Renfe. Todos los destinos a un precio increíble. Busca tu súper precio y disfruta viajando porque nadie te da más. Renfe. Tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Radio Estel. Girona. 103.4.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Radio Estel.
És hora de fer la parada solidària a La Caravana.
Nou minuts que passen de les 12 del migdia. A veure, avui a la parada solidària volem tocar un tema tan complex com delicat. Volem tractar el tema del suïcidi. Us dono algunes dades perquè un total de 607 catalans es van suïcidar el 2022, un 5% més que el 2021. Aquestes xifres reflecteixen que la mort per suïcidi segueix a l'alça. La bona notícia és que, malgrat aquestes morts, els intents de suïcidi a Catalunya sí que es van reduir en un 2,9% durant el primer semestre d'aquest 2023 en comparació del mateix semestre del 2022. Són dades del Codi Risc Suïcidi presentades per la mateixa Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya. I avui, amb tot això de fons, volem conèixer millor l'associació... l'associació després del suïcidi, l'associació de supervivents. Per això ens acompanya la seva directora, que és Cecília Borràs. Cecília, molt bon dia, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, moltíssimes gràcies.
Eres un superviviente de los días y los gritos, de la soledad hiriente que taladra los...
limpiado trapos viejos, cambiado todo de sitio. Y me alegra que te acerques con la fuerza de haber sido y de ser superviviente de todo lo que has tenido.
Superviviente és la cançó que hem volgut posar per començar aquesta xerrada. Cecília, què és per vosaltres un supervivent? Perquè crec que a vegades ho tenim mal entès, això.
Bé, la paraula supervivent significa, i segons l'OMS, amb un quadern, diu, és aquell que ha deixat enrere. Jo crec que ens escau aquesta paraula perquè hem deixat enrere, no del tot, perquè no podem deixar enrere tot, però hem deixat enrere una experiència vital molt traumàtica, molt tràgica i molt envoltada encara de molta avui estigma quan l'has viscut, no?
Un supervivent és la persona que s'intenta suïcidar i no ho aconsegueix o la persona que acompanya?
Som els dos. Hi ha les persones supervivents de tentativa de suïcidi i som les persones, i estem nosaltres, que som els supervivents a la mort per suïcidi.
Ara em deies nosaltres, eh? Tu ets una supervivent.
Sí.
D'aquestes segones.
Sí.
Vols entrar-hi en el teu cas?
Sí.
Quin és el teu cas?
Mira, jo sóc supervivent. El meu fill Miquel, de 19 anys, va morir per suïcidi, farà 15 anys. Res feia que presagiar aquest final, mai ho havia dit. És d'aquests casos, o el percentatge de casos que no correspon al típic factor de risc, que entre el 80 i el 90% dels casos pateixen una malaltia mental greu. Sempre és important insistir en això. Era un noi normal, amb una parella, molt enamorat, i 19 anys, el primer amor, doncs, bueno, tot s'ajunta en un moment d'una crisi en què no veus un futur, és desesperança. Era el meu únic fill i bé, jo crec que la meva supervivència per deixar enrere tot aquell dolor o aquell trauma, em vaig donar compte que era molt, molt necessari que jo parlés amb algú que li hagués passat el mateix. I aquesta va ser una necessitat que jo vaig viure en primera persona, de que jo no podia parlar del que jo havia viscut. Vaig trigar més de 2 anys en conèixer una persona que, com jo, havia perdut a una familiar per suïcidi, i veient el buit i el temor que hi havia d'aquestes persones ens agrupéssim i parlar, vam fundar l'associació després del suïcidi, Associació de Supervivents. Penso que aquesta és la meva reconstrucció de supervivència.
Entrarem en l'associació i com ajudeu a l'associació, però jo crec que més que ningú em podràs explicar quina és la diferència entre perdre un ésser estimat de manera natural, per malaltia, per accident, o perdre-la perquè decideix treure's la vida.
Mira, és una... Per mort, jo he tingut, malauradament, la possibilitat de veure aquesta mort per mort natural o per una malaltia, pots fer aquest acompanyament i pots fer aquest comiat i pots estar al costat de la persona que mor i et quedes bé amb aquest acompanyament. La mort forma part de la vida. Quan són morts inesperades, tant sigui com un accident de trànsit o una mort per suïcidi, suposa un xoc, suposa un trauma. I és psicològicament devastadores aquestes morts inesperades i traumàtiques. El que passa és que en la mort per suïcidi mai tindrem el per què resolt. Quan hi ha un accident de qualsevol tipus, el jutge obrirà diligències per establir la causalitat d'aquest accident i demanar responsabilitats si hi ha. En la mort per suïcidi això no passarà mai. Ens quedarem amb el per què.
M'has respost molt bé a una pregunta que et volia fer tot just ara, que entenc que forma part d'aquest xoc, sobretot el per què. 15 anys després encara t'ho fas, això? Encara et preguntes el per què?
No.
T'ho pregunto diferent.
Sí.
15 anys després, com estàs?
Bueno, acceptant la meva... Jo he acceptat que això forma part de la meva biografia. No puc oblidar-ho. He treballat amb el que he passat. Jo he fet un procés de dol complexa, perquè no hi havia una entitat llavors, i vaig necessitar de molts anys de psicoteràpia, que em van resoldre la buidor, però em van ajudar. Però el que realment m'ajudava va ser trobar-me amb altres persones. Jo crec que ara estic reconciliada amb allò que vaig tenir que viure, ojalà no l'hagués viscut, en moments de tristor, perquè jo pues, a vegades me l'imagino, pues, tindria barba, o tindria faria, i això no és possible, i sí que després li pregunti per què ho vas fer, però res més, no hi ha el dolor. Penso perquè no, qualsevol cosa que no sigui una proactivitat i poder ajudar a mi, si puc ajudar a mi, puc ajudar l'altre, doncs el Miquel no tornarà.
De seguida parlem de com funciona l'associació i tot el que feu per tots els supervivents, per uns i per altres, perquè treballeu moltíssim des d'aquesta associació i vull posar-ho sobre la taula abans, però sí m'agradaria parlar... Aquesta emissora, com saps, Cecília, és una emissora eminentment social. I els darrers anys no parem de parlar de salut mental. Uh-huh. Sobretot, i ho sabràs, arran de la pandèmia, uh-huh, s'han trencat molts tabús i se'n parla molt de la salut mental. Uh-huh. Cuidem molt, ara, de la salut mental, o encara cal prevenir molt més perquè no passin casos com aquests?
Penso que ara en parlem molt, i el sistema s'ha agafat com molt a contrapeu davant d'aquesta demanda i d'aquesta necessitat que la població per fi reclama com que és necessari una atenció. I el sistema no està preparat. I aquest és el gran problema. Arrel de la pandèmia ha posat en evident i ha trencat moltes fronteres per poder parlar de jo no estic bé emocionalment, em sento trist, o qualsevol altra circumstància emocional que potser 10 anys enrere costaria més de parlar. Ens ha ajudat a lluitar contra l'estigma en quant al trastorn o la malaltia mental. Hi ha patiment, ningú està mal perquè vol, això és molt important, i s'ha de tenir el mateix tracte o la mateixa mirada de cura com qualsevol altra malaltia que patim, en el nostre cas, o cos.
Creus que segueix havent tabú o estigma sobre el suïcidi?
Sí, encara n'hi ha. Encara n'hi ha perquè és curiós, nosaltres amb un petit estudi que hem fet, el 63% dels supervivents a la mort per suïcidi no tenien informació de com prevenir-lo. Aleshores...
És bèstia, això, el 63%.
El 63%. Aleshores, és una xifra molt alta de que, comptant que la meitat de la mostra doncs, estava dintre del sistema de salut mental. Jo crec que és una paraula que, fins i tot quan tu estàs davant d'un pacient que pot tenir un cert risc, penso, i és una opinió personal, que el fet de verbalitzar-ho o de comentar-ho fa possible que això pugui passar. Aleshores, això és com una frontera o un mecanisme de defensa de que bueno, no fa falta, no?, parlar d'aquesta prevenció perquè això no passarà, però malauradament passa. Mm.
A l'associació, després del suïcidi, associació de supervivents, i teniu grups de suport, mm-hmm, en aquesta associació. Com funcionen?
Els grups de suport funcionen en que bueno, són supervivents i estan portats per mateixos supervivents que han fet formació en dol, i funcionen en que bueno, bàsicament està orientat a crear un espai de confiança, de seguretat. Són grups tancats, no pot ser que hi hagi moviment de moltes persones en el grup perquè això no dona seguretat i estabilitat en el grup, i funciona de manera molt reduïda, són grups petits i funciona de forma quinzenal o mensual. I de lo que es tracta és de que allà tothom pugui sentir, dir el que sent o el que pensa d'una forma sense estigma, sense tabú, sabent que tens davant amb un a l'altre un igual. I que aquesta persona en algun moment del seu dol va estar en el moment que tu estàs, no? Quan fa 6, 3 mesos, un any. Aquesta persona que està al teu costat ha estat en aquell moment i sabrà com comprendre el que estàs dient. I funcionem, doncs, bàsicament, són grups que estan oberts a tothom, s'han de fer algunes acollides prèvies, que s'ha de valorar les circumstàncies personals, i, bueno, només t'he de dir que aquest any 2023 hem tingut un increment de la demanda entorn a un 20%.
Un 20%?
Sí.
A causa de què creus que és aquest increment?
Primer, perquè les persones necessiten, saben que des del primer moment necessiten ajuda. I que aquesta ajuda no està dintre d'un context del sistema i que, malauradament, o la mort per suïcidi i viure-la i el procés de dol necessita de parlar. Aquest poder parlar tu no ho trobes en la família, perquè la família també està en procés de dol. I cada vegada crec que l'entitat és un recurs que està més en la ment i com a recurs en aquelles persones que estan atenent aquells familiars. Però el més curiós és que també ens troben a través d'amics. O sigui, els amics busquen aquesta ajuda per a aquella família que acaben de viure una mort per suïcidi i els hi faciliten les dades de la nostra entitat perquè han fet la recerca per internet.
Mm. Quin tipus d'informació i orientació ofereix l'associació a través d'aquestes trobades, a través d'aquestes entrevistes?
Mira, primer informem del que suposa un dol per suïcidi. És un lloc llarg, complex, i molta gent té l'expectativa de que el dol acaba quan hem fet el comiat en el funeral i això triga més.
No és un dol normal, no, no estem parlant d'un dol. No.
És un dol que necessita més temps dels dols que nosaltres podem intuir per una mort natural, que evidentment cada persona necessitarà el seu temps, però en un dol per suïcidi podem parlar perfectament entre 2 i 3 anys. Uh-huh. Orientem també a què dir als nens o als petits de la família, als adolescents, com dir-ho, com abordar-ho, o a la gent gran, perquè se sentiran molt culpables de seguir visquent, perquè per llei de vida et diran que ells tenien que haver mort primer.
Mm-hmm. Clar, tampoc deu ser el mateix perdre una persona quan ets un adult que quan ets un infant que quan ets un adolescent, suposo.
Sí. Aquí és important. Mira, el percentatge més gran de morts per suïcidi es donen en la franja d'edat entre 40 i 55 anys. Mm-hmm. És l'edat madura de la persona, on està s'establert en família o bé amb la feina, no? Fixa't que hi haurà molts adolescents, els fills d'aquestes persones que estan morint per suïcidi, que viuran aquest primer dol per la seva vida. Amb la qual cosa això dificulta, perquè són persones joves que no s'han afrontat amb un altre dol, o pot ser amb un dol d'una persona gran de la família, però no estan preparats. Vull dir, l'expectativa del dolor de l'altre, sobretot el temps en quan ha d'estar en aquest dol, uh-huh, és important treballar-ne en els grups de dol.
Dissabte passat, com saps, va ser el Dia Internacional del Supervivent i vosaltres vau tenir unes jornades a l'Hospital de Sant Pau. Com va anar allò?
Va anar molt bé. Va ser ja fa 11 anys que la celebrem, aquesta jornada internacional. Van venir més de 130 persones a trobar-se. És la primera vegada que nosaltres obrim i fem grups a persones que no han passat abans per nosaltres, que ens han conegut i que poden seure's davant de l'altre amb la mateixa experiència per primer cop moltes vegades. I va anar molt bé, molt bé. La gent surt com amb menys pes a la motxilla, que dic jo, no? Has pogut per fi trobar-te amb algú que et pot entendre només amb la mirada.
Cecília, em deixa saludar una persona?
Mm-hmm.
Mira, ens acompanya la Niobe. Niobe, què tal? Bon dia, gràcies per ser amb nosaltres a la caravana.
Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres per...
La Niobe és una... Deixa'm-ho dir, és una... Com la Cecília, eh? És una valenta, és un testimoni supervivent de temptativa de suïcidi. Niobe, no vull que m'expliquis... Aviam com matitzo aquesta pregunta, eh? No vull que m'expliquis el cas particular de què t'hi porta, sinó emocionalment què t'hi porta aquesta temptativa. No sé si m'explico, eh? La desesperança.
Bàsicament, sí. El saber, bueno, el creure que estàs en un pou del qual no podràs sortir i l'única manera de deixar de patir, tant tu com les persones que t'estimes, serà aquella, desaparèixer.
Niobe, ara com estàs?
Ara molt bé. Estic totalment recuperada de tot, tinc la meva família, bueno, tinc la meva vida normal, treballo, tinc parelles, estic independitzada, és a dir, el grup d'amics, faig vida d'una persona normal. En canvi, això va passar fa molt temps.
En algun moment, Niobe, has pensat, hosti, el que vaig intentar, tu?
Sí, clar.
Sí, eh?
Clar, clar. I en el meu cas van ser 3 vegades.
I suposo que són moments durs, també, quan penses... Uau, és que... No?
Sí, no, però alhora entenc. En aquell moment no veia cap altra sortida. Uh-huh. ara tinc molts més recursos i sé que si estic malament puc parlar amb la meva parella, puc parlar amb els meus amics. En aquell moment estava, em trobava completament sola.
Li preguntava abans a la Cecília Niobe, perquè jo crec que amb una ràdio eminentment social com la nostra, com Ràdio Estel, parlem molt de salut mental, sobretot arran de la pandèmia, de que s'ha posat molt sobre la taula, de que hem d'intentar trencar una mica tabús. Creus que la qüestió de la salut mental l'hem posat tots el que cal sobre la taula, o encara queden passes per donar?
Jo diria que mai és suficient. Mai se'n parla suficient, mai se'n fa el ressò que realment s'hauria de fer per la importància que té. Estem parlant de persones, persones com qualsevol altra, que en algun moment necessiten ajuda.
Amb el Niobe parlàvem de tu, i amb la Cecília parlàvem d'un altre tipus de supervivents, que són els familiars que acompanyen. Com van reaccionar les persones estimades que estaven al teu voltant?
Al començament, bueno, és el que també ha comentat la Cecília, o sigui, no saps el per què, o no van saber reaccionar tampoc, o sigui, estaven totalment en xoc, perquè mai t'ho penses, sobretot la primera vegada, les altres dues, doncs, bueno, o sigui, ja tenien certa experiència, entre cometes. Però la primera vegada va ser un xoc increïble.
Com hi ajuden a tot plegat associacions com Després del Suïcidi, Associació de Supervivents?
Bàsicament és el que, bueno, també comentava la Cecília, és el, entenc que seria el sentir-se, no sentir-se bitxos raros, sinó saber que hi ha molta més gent com ells, com aquestes, els familiars de la gent que mor per suïcidi, i simplement el fet de parlar-ho, per mi i per ells, entenc, ja és treure't un gran pes de sobre. El sentir que no ets culpable, que això ha passat perquè ha hagut de passar per un motiu X, però el fet de sentir companyia, estar amb persones iguals a tu i poder parlar realment del que sents en aquell moment sense tabú, sense estigma, sense sentir-te jutjat, això no té preu.
Ara em parlaves d'estigma, de sentir-vos com uns bitxos raros. Hi ha molt estigma encara a dia d'avui, el 2023?
Sí. Sí, qui digui que no, menteix. Tu, per exemple, buscant feina. Hi ha moltes vegades que hi ha parons a la vida. Per mil motius, però un dels motius pot ser una crisi per temps de salut mental. Doncs això no ho explicaràs en una entrevista de feina. Encara que sigui el més normal del món, perquè li pot passar a tothom, però això no ho explicaràs pas perquè ja penses que, ui, si explico la realitat no m'agafaran perquè pensaran que sóc dèbil, que sóc una histèrica, que no em sé controlar, etcètera, etcètera.
És importantíssim això que estàs dient, Niobe. Li pot passar a tothom.
Sí, per suposat.
Que a vegades creiem, el que deies, a vegades creiem que això només passa a persones que poden ser dèbils mentalment, i això és absolutament fals.
Totalment, o sigui, segons l'OMS, crec que veuran una de cada quatre persones en algun moment de la seva vida, o sigui, tindrà un problema de salut mental.
La millor prevenció, Niobe, és el que estem fent ara? És parlar-ne, és fer-ne divulgació?
Sí. Opinió personal, també. Però és 100%. O sigui, que se'n parli, que se n'escolti, que estigui el missatge a l'agenda diària, a l'agenda política, arreu. O sigui, tot el que jo, per exemple, el que sentia era que és això. O sigui, estava sola. Estava sola, era un bitxo raro, jo estava malament, havia de deixar de fer passar malament també als altres.
Jo crec que si és una conversa dura, la que estem tenint tant amb la Cecília com amb la Niobe, una de les meves pors, i deixeu-me que sigui molt sincer, una de les meves pors a l'hora de parlar amb vosaltres era caure en la condescendència. Tu has viscut això, Niobe?
Sí.
La gent cau, en la condescendència?
Sí, clar, després et tancaran en una bombolla. Ui, no li dic això perquè no s'ho prengui malament. Ai, doncs potser encara no està preparada per fer tal cosa o tal altra, però, ostres, o sigui, ja ho diré jo.
Com perjudica?
Si m'hi sento preparada o no, perdona.
Exacte, com et perjudica aquesta condescendència que a vegades creiem que és positiva?
Per mi és una barreja de condescendència i paternalisme. O sigui, una vegada que has explotat, has tingut alguna crisi o el que sigui, tothom té molta por a que ho tornis a fer. I, per tant, intenten, de la forma que saben i poden, protegir-te. Però és que potser aquesta protecció, que pot venir amb molta bona fe, eh? O sigui, jo no diré que no, però aquesta mateixa protecció és alhora... No sé com dir-ho, és com... És negativa per nosaltres. O sigui, deixeu-nos fer la nostra vida. Nosaltres, o sigui, està clar que en aquell moment estàs malament a nivell psicològic, estàs malament a nivell emocional, però també no ets una nena petita, no ets un nen petit. Saps el que necessites, saps el que vols i sobretot saps el que no vols. I el que no vols és que t'atxin com a bitxo raro per sempre.
Cecília que va fent que sí, que sí, que sí, que sí. Cecília, tu des de l'altra banda, diguem, no? Supervivent i, per tant, familiar, i, per tant, com a acompanyada de tot plegat, tu has patit també aquesta condescendència?
Sí, perquè la Niobe diu una cosa... Bueno, una forta salutació, Niobe. Diu una cosa molt important, que hi ha una certa por de que torni a passar. Aleshores, el dolor tan descol·locat, no?, de la vida, això fa que la resta puguin estar una mica més en alerta, que et cuidin una mica més, i inclús tu mateixa tens la por de que torni a passar. Mm-hmm. I sí que es viu, però és important el que diu la Niobe. Sempre una cosa és curar, tenir cura de les persones, però sempre validant qui és aquella persona, quines són les seves decisions, i acompanyant-la en dir, bueno, aquest no és el moment, podem esperar, però sempre validant a la persona.
Li preguntava a la Niobe si la millor prevenció era la divulgació, i també feies que sí amb el cap, eh?
Absolutament.
També ho feu des de l'associació, això?
Sí, sí, sí. És un exemple el que tu puguis, com obertament, que puguin donar aquesta experiència en primera persona per divulgar, lluitar contra l'estigma d'un tema ja molt dur. Ahir estava parlant per telèfon amb una persona perquè, bueno, reconeixien una part de la nostra tasca, i jo li deia, dic, que és molt difícil quan tu vas a demanar un suport o inclús recolzament econòmic per projectes que podem fer, i quan em diuen, ah, sí, sí, molt bé, i de què es tracta? Dic, mira, ens dediquem al suïcidi, a donar un suport als familiars. Ja costa. Ja costa.
I a mi que em costen preguntes com aquesta, però jo crec que les he de fer, i segur que la Niobe no és la primera vegada que li fan, ni l'última que li faran, eh? Niobe, ens escolta, és una ràdio, ens escolta, espero que molta gent... Què li diries ara mateix a una persona que ens estigui escoltant i que estigui malament?
Que parli de com se sent, que ho expliqui, perquè un problema mirat des de quatre ulls, es veuen més solucions que des de dos. I per molta por que tingui, ho parli amb qui sigui, un company de feina, una amiga, un amic, o qualsevol xat, arreu. Qualsevol persona, o sigui, que necessitem suport. I són persones emocionals, també. I el no sentir-nos sols és la clau. Que no s'ho callin, no són dèbils, no són bitxos raros, molta gent li passa, i a molta gent passem per crisis a nivell emocional al llarg de la nostra vida. Mm. Una, dos o mil. Però de tot se surt.
Tens por, Niobe, a dia d'avui, de tornar a caure en una crisi?
No m'ho plantejo, perquè ara tinc les eines i ara sé fins a on puc arribar, què sento jo quan estic malament, com poder sentir aquella emoció. Més que... O sigui, ara, abans el que no volia era sentir emocions, realment, perquè totes les emocions que sentia eren molt negatives. Ara tinc les eines, ja no per deixar-les de sentir, perquè mai deixarem de sentir emocions, sinó per poder-les reconduir.
Cecília, què li diries a una persona acompanyant d'una persona que està malament?
Per mort, per suïcidi. De que el camí serà llarg, que no serà fàcil. Hem de fer-ho, però que sempre va molt bé caminar amb dos bastons. I aquests dos bastons pot ser el que tinguis una persona al costat que et validi els sentiments, que et deixi plorar i que et deixi parlar d'allò que estàs sentint, la culpa, la ira, la vergonya, tots aquests sentiments que ens revolucionen tremendament la nostra vida i el nostre benestar emocional, que queda absolutament anul·lat, no? I sobretot que hi ha al final del camí i esperança per tornar a reconstruir la vida.
Li deia a la Cecília quan entrava avui a l'estudi de Ràdio Estel, li deia, a part de... serà una entrevista complicada. li deia, cal parlar-ne molt d'això. I les dues coincidíeu, i m'ha fet molta gràcia que hagueu coincidit, de fet els tres coincidim, i que millor que el món coincideixi. La millor prevenció és parlar-ne, i és el que havíem de fer, i és el que continuarem fent, parlant-ne com a mínim en aquest programa, a la caravana de Ràdio Estel. Cecília Borràs, presidenta de l'Associació Després del Suïcidi, Associació de Supervivents, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies.
Neu, moltíssimes gràcies, una abraçada gegant.
A vosaltres.
Te he visto más alta, ni más guapa, ni mejor. Te han sentado bien los años y me alegra oír tu voz. En el fondo de tus ojos, donde guardas tus caminos, lo que llena y lo que duele, lo que nadie más ha visto, es allí donde me quedo y en tu nueva paz respiro. Y me crece verte fuerte porque todos somos niños. Eres un superviviente de los días y los gritos, de la soledad hiriente que taladra los sentidos. Has limpiado trapos viejos, cambiado todo de sitio, y me alegra que te acerques con la fuerza de haber sido y de ser superviviente de todo lo que has tenido.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, escolta Ràdio Estel Sense Distància, el programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa. Cada dia, 45 minuts per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món, amb entrevistes i seccions sobre economia amb valors, pastoral, diàleg interreligiós i solidaritat. I també amb l'última hora del Papa Francesc. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, Sense Distància, amb Ignasi Miranda.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Famílies i professionals de l'educació es troben i aprenen a Escola de Família. Els dissabtes a les 9 del matí, amb Olga Vallejo. Un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Cura en Salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Per poc no ho clavem, però és igual. Passen uns segons de l'hora en punt, quan passen realment 10 minuts. 10 minuts, avui anem una mica tard, pel que és habitual en nosaltres. 10 minuts de dos quarts d'una del migdia. És el moment d'obrir les portes del Viure en Salut, un espai que tenim aquí als matins a Ràdio Estel, als continguts de Ràdio Estel, a dins de la caravana, el moment en què Joan Trias ja ho ha fet, ha sortit per la porta de la història i s'agafa aquests minuts per respirar enmig de les 6 hores de directe del matí a Ràdio Estel de la caravana. Per tant, ja ho sabeu, cada dia de dilluns a dijous, avui és dimarts, segon dia de la setmana, aquí em teniu portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marnis. Sempre ben acompanyant, sempre de la mà segura i candorosa dels amics de Marnis. Per tant, canvia la caravana, marxa Trias una estona i torna el doctor Jacinto Valverde. El saludarem de seguida, el nostre doctor, la saviesa, l'elegància i l'humor, en directe des de la capital del regne, des de Madrid. Ja sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic durant tot el dia. Tot el dia, 24 hores oberts, veritablement, per rebre els vostres dubtes o les vostres consultes. Qualsevol pregunta que li vulgueu fer al doctor... Ui, tinc aquí una formiga a la mà. Això no us interessa res, però està passant. Ja me la tota de sobre. Vinga, va, com podeu fer les vostres consultes? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663-99-30-62. 663-99-30-62.
Tranquils, que cap formiga ha patit danys durant l'execució d'aquesta locució. Molt important aquest número de telèfon, 663-99-30-62. És el número de telèfon de WhatsApp directe del nostre programa. Totes les nostres promocions, preguntes, concursos passen per aquí, però també les vostres consultes mèdiques. És el 663-99-30-62. 663-99-30-62. Obert aquest número per els vostres dubtes de salut i benestar. Per tant, ens podeu enviar un missatge per escrit o missatge de veu. Aquí, aquest número, 663-99-30-62. O si no, un correu electrònic a lacaravana@radioestel.cat. També sé que us va molt bé, ens arriben molts correus que jo vaig traslladant al doctor. Aquí ens exposeu el vostre dubte i estarem encantats de comentar el vostre cas amb el doctor Jacinto Valverde. Per tant, moment de saludar al doctor que ja nos está escuchando. Buenos días, doctor.
Hola, Rafa, buenos días.
Uy, le oigo con una potencia inusitada.
Eso es porque me llega la hora, magnífica hora de programa con vosotros.
Usted como yo, vamos juntando fuerzas para sacarlo y darlo todo en este ratito. Me estaba preguntando, ya que está en Madrid, ¿no le han traspasado ninguna cartera a usted en principio, no?
A mí no, nada, yo no. Estoy, yo, no, 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 tú y yo no necesitamos carteras para hacer nuestro trabajo, ni necesitamos tantísimos asesores para que hagamos bien el trabajo.
Exacto.
Y que nos traigan y que nos lleven. Somos perfectamente hombres autónomos, normales y corrientes, que hacemos nuestro trabajo lo mejor que podemos por el bien de todos. Y para el bien de todos.
Hombre, y por supuesto, porque este es un espacio, lo repito cada día y no me canso, abierto a nuestros oyentes, como toda la radio, evidentemente, pero este especialmente, porque es el lugar donde se pueden consultar cualquier duda sobre salud, cualquier problemilla que tengan nuestros oyentes. Lo ponemos en manos de nuestro doctor de cabecera, el doctor Jacinto Valverde, y él nos ayuda también con las soluciones que nos brinda Marnis. Doctor, vamos a hacer una pincelada, que hoy tenemos menos minutos, pero una pincelada para los constipados, va, porque estoy detectando que quien no está constipado está medio constipado, y está bien que recordemos qué hay que hacer para prevenirlos, sobre todo, y si los tenemos también para curarlos. Venga.
Bueno, por recordar ese complemento alimenticio que incorpora los nutrientes suficientes para que esa parte pequeñita del sistema inmunitario nuestro, el humoral, el que se encarga de fabricar los anticuerpos, siempre pueda disponer de ellos y estar funcionando al 100%, ¿vale? En el adulto, ¿cómo se llama este complemento alimenticio? Lo diremos tantas veces como haga falta.
Claro.
Propolvit Defense.
Muy bien.
¿Vale? Propolvit Defense, un vial diario para los niños a partir de los 4 años de edad. Protect Junior.
Sí.
También un vial de 4 a 12 años medio vial al día, a partir de los 12 años un vial diario. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo? Pues mi consejo es que lo estén tomando durante todo el otoño y el invierno.
Claro que sí, porque de esta manera seremos previsores y evitaremos, tendremos las defensas por todo lo alto para evitar estos catarros que son tan molestos. A veces no llegan, bueno, a veces sí, a veces llegan a ser tan potentes que tienes que cogerte la baja y estar unos días en casa metido. A veces no, a veces vamos renqueantes, pero no acabamos de parar del todo. Entonces, la recomendación del doctor de Laboratorios Marnis, Propolvit Defense, un vial, esto es para los adultos, para todos los que nos estáis escuchando, y luego si tenéis hijos o tenéis familia con niños pequeños que quieren también prevenir, el Protect Junior, en este caso, de 4 a 12 años tomarán medio vial diario, y a partir de los 12 ya los consideramos adultos, es mucho considerar, doctor, pero fisiológicamente ya están preparados, pues un vial al día.
Porque, para... Rafa, más o menos 12 años, o lo que equivale a tener 45 kilos o más. ¿Vale?
Vale, ah, está bien, muy bien, con el peso, así nos podemos...
Que hay chavales de 12 que pesan 50, 60 kilos,
sí.
Y hay chavales de 15 que a lo mejor no llegan a los 45, sí, sí. ¿No?
Son chavalotes, los que pesan 60 kilos con 12 años son chavalotes. Doctor, mire, yo le comento una cosa increíble. Mi hijo Mateo, que tiene 11 años, va a cumplir 12 ahora en enero. Este verano, yo no sé qué ha pasado. Pero él un día se metió en la cama siendo un chavalín, sí, sí. Y salió de la cama siendo un chavalote. Eso en 8 horas de sueño. Yo no sé, le crecía el pie por momentos. Comprábamos un zapato, llegábamos a casa y ya no le cabía. Digo, ¿cómo es posible, Mateo? Sí, pues sí.
Sí, 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 sí.
Y le ha cambiado hasta la... O sea, el tío es muy guapete y tiene mucha planta. Cosa que celebro porque si fuera por mi ADN a lo mejor no sería. Pero ha cogido se ha tirado por la vertiente materna y esto le viene muy bien. Pero que encima el tío le ha cambiado hasta la fisonomía de la cara. Conserva sus rasgos, pero antes tenía cara de niño y ahora de repente tiene cara de mayor.
Pues cuando empiezan a actuar las hormonas del sexo masculino,
sí, sí.
Pues eso hace que cambien los rasgos, que se estilicen muchas... las zonas de tu cuerpo, que empieza a aparecer un poquito ya de barba,
sí,
pelo.
Tiene el bigotillo.
Y la voz, y ahí entonces sí. Ya, bueno, pues empiezas ya, bueno, pues a desarrollarte de lo que es el varón.
Claro, claro.
Ya empieza tu testosterona y tus andrógenos a utilizar. Hasta entonces eran más estrógenos que otra cosa, y ya empiezas a definirte como varón.
Exacto.
Y bueno, pues lógicamente esas hormonas tienen esa particularidad
en el
desarrollo. Y pues te empiezas a crecer, etcétera, etcétera.
El cambio de voz lo estoy esperando yo. El cambio de voz lo estoy esperando porque cuando le llegue eso va a ser tremendo, porque él tiene la voz infantil aguda,
sí.
Y tiene pinta de que le va a dar de un día para otro también. Ahora le salen gallitos, estos gallitos, ¿no? Que parece que están...
Sí, sí, sí. ¡Hola, por
eso sí, sí, sí. Como de ese de los Simpson que cocinaba en el McDonald's, que tenía una voz así. Bueno, a ver, doctor, déjeme que le recuerde a nuestros oyentes que aquests productes, en aquest cas el Propolvit Defense, el Protect Junior, per enfilar els constipats, els podeu trobar a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies, també a la pàgina web de Marnis, sempre completíssima, sempre ben endreçada, qualsevol producte de Marnis el podeu consultar allà, però sobretot acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Venga, doctor, pues vamos a ponernos a ello. Tengo algunas consultas de correo electrónico que me las guardo para luego, pero luego es que tenemos una oyente que ya nos envió un mensaje ayer, Luisa de Tarragona, que está agradecidísima, que le encanta el espacio, que está haciendo lo que se tiene que hacer, que es aprovecharlo. Y entonces ella, con esta naturalidad que tiene, se ha erigido un poco como portavoz de sus allegados y conocidos. Entonces dice, mira, yo te voy a ir planteando... para que me vayas diciendo y se lo trasladas al doctor, digo, estupendo, Luisa. Entonces, por ejemplo, tiene un primer caso que nos habla de una chica de 23 años, muy jovencilla, con migrañas importantes. Los médicos solo le dan Enantium. En este caso, ya sabemos que este medicamento pues puede ayudar, ¿no?, con las migrañas, los dolores de cabeza. Pero ella quiere plantear el caso delante de usted, a ver qué consejos le puede dar.
Yo, como siempre digo, la complementación alimenticia donde tiene mayor efecto en cuanto a las migrañas o cefaleas tensionales, porque si solo le dan Enantium, yo creo que más que una migraña es una cefalea tensional en este tipo de personas, va más a favor de la prevención que del tema de controlar ese dolor de cabeza cuando desencadena. Porque cuando un dolor de cabeza dice, aquí estoy yo, ya con analgésicos potentes de farmacia cuesta trabajo controlarlo, pues no, ahí no llega la analgesia con complementación alimenticia, pero sí podemos intentar prevenir.
Claro.
Decirle a esa chica que hasta que vaya notando efecto con lo que yo le voy a recomendar, el kit de controlar un dolor de cabeza es tomarse el analgésico en el inicio de ese dolor de cabeza, cuando es una molestia, ¿vale?
Vale.
No decir, se me va a pasar, eso no, apenas me molesta, no. Tómate ahí, en ese momento, tómate tu analgésico habitual, verás cómo consigues controlar mucho de tus dolores de cabeza. Dicho esto, como dicen los políticos, nos metemos en faena.
Venga.
Y le voy a recomendar dos complementos alimenticios como prevención.
Sí,
¿vale?
Sí, sí, sí.
Esto no tiene ningún tipo de efecto analgésico.
Vale.
Hay que tomar cada día una cápsula de un complemento que incorpora ácidos grasos omega 3, y en este caso yo le recomendaría, de todos los que tiene Marnis, el DHA Complex.
Vale, DHA Complex.
DHA Complex, cada mañana en el desayuno, tomarte una cápsula de este complemento alimenticio.
Perfecto.
Y luego, para que tengas un buen descanso y que desde el punto de vista anímico también te encuentres en las mejores condiciones, porque parte de estas cefaleas tensionales tienen que ver mucho con el descanso y tu estado de ánimo, le recomendaría el triptofamar.
Triptofamar.
Este caso, estoy hablando en este caso, ¿vale?
Triptofamar,
le recomendaría que se tomara una o dos capsulitas, eso ya dependiendo del efecto que le haga.
Sí.
Yo empezaría por una cápsula antes de irse a dormir.
Perfecto.
Me levanto con el con el DHA Complex.
Sí.
Y me acuesto con el triptofamar.
Por lo tanto, en los momentos clave del día, acompañados de Marnis, sobre todo para prevenir, como bien nos explica el doctor, en los picos de dolor de cabeza o de migraña o de cefalea, pues los analgésicos de prevención, de complemento alimenticio, no tienen ese poder tan potente del fármaco más trabajado, más químico. En este caso es todo natural, y lo que recomienda el doctor es, que es muy inteligente, porque a mí me pasa, yo tengo dolores de cabeza suaves, no se pueden llamar migraña. Pero es cierto que cuando sientes el rumor del dolor de cabeza, es el momento de tomarte tu medicación habitual, porque de esta manera, aunque puede subir un poquito, ya lo estás controlando. Esto yo, como experiencia personal, doy fe de lo que dice el doctor, que evidentemente es así. Entonces, como complemento de Marnis, esta recomendación para la amiga de Lluïsa de Tarragona, esta chica de 23 años, DHA Complex, una cápsula por las mañanas antes del desayuno, y luego para descansar bien, para tener buen ánimo, para que eso no devenga en un dolor de cabeza fuerte, el triptofamar, para un buen descanso, una o dos cápsulas, dependiendo de lo que ella necesite, antes de dormir. Perfecto. Pues aún tengo otra consulta de Lluïsa de Tarragona, que hoy nos ha enviado dos, para dos personas que ella conoce. Teníamos a una chica de 23 años y ahora Lluïsa de Tarragona nos plantea una segunda persona de 56. Es el doble de edad, justo, además. Entonces dice que tiene, atención, fibromialgia y una cosa que yo no había escuchado nunca, que es troncanteritis. Yo no sé lo que es la troncanteritis, doctor. Esto me lo tiene que explicar usted.
Bueno, pues es una parte anatómica de que puede ser perfectamente del codo o del hombro, que se inflama, que es donde se insertan ciertos ligamentos de algunos músculos que se pueden inflamar. Y que, pues son tremendamente dolorosos y muy difíciles de erradicar. Bueno, entonces vamos por partes. La fibromialgia, ojalá tuviéramos un tratamiento específico para la fibromialgia.
Sí, sí.
cada vez se va conociendo más, ya se considera desde hace muchos años enfermedad, que hasta ahora, que durante mucho tiempo no se consideró ni siquiera enfermedad como tal, pero no hay un tratamiento eficaz, hay mucho componente psicosomático dentro de la enfermedad, pero no todo es ese. Lo que sí es cierto es que se da mucho más en la mujer que en el hombre, y en la edad más o menos entre los 30 y 50 años de edad en la mujer, más aproximadamente, ¿no? Entonces se inician muchísimos tratamientos, pero unos con mejor eficacia, otros con menos eficacia.
Vale.
Yo recomendaría para las personas que tienen problemas de fibromialgia, de entrada, el Omegamar 1200 como tratamiento de base.
Perfecto.
Tomar dos cápsulas todos los días de estos omega 3. Uh-huh. En este caso, indicaría el Omegamar 1200.
Vale.
Y lo acompañaría de el RelaHealth, una cápsula por la mañana y otra por la noche.
Sí.
Perdón, desayuno, cena, RelaHealth. Y dos cápsulas de triptofamar antes de irme a dormir. ¿Vale?
Vale.
O sea que repetimos, Rafa.
Venga, sí, porque aquí hemos dado un triple consejo, ¿eh?
Triple consejo. DHA Complex, dos cápsulas antes de desayunar.
Perfecto.
RelaHealth, una cápsula en desayuno y otra en cena.
Uh-huh.
Y triptofamar, dos cápsulas antes de irme a la cama a dormir. Además de la medicación que te hayan indicado tu reumatólogo, reumatóloga, médico cabecera, etcétera, etcétera.
Por supuesto, eso siempre vaya por delante. Los complementos alimenticios de Marni son fantásticos, siempre vienen a sumar, pero sobre todo son preventivos en el caso de estas, de estas enfermedades o de estos problemas de salud que pueden hacer la puñeta a las personas. En este caso, Lluïsa de Tarragona, ya hemos recomendado para tu amiga con migrañas el producto que nos decía el doctor, y estos tres que ha dicho para tu amiga o amigo de 56 años que padece esta fibromialgia y esta troncateritis, estos dolores que, como dice el doctor, es en el codo. Yo, la verdad es que desconocía este término, aunque dolores en el codo no los desconozco porque a veces incluso he tenido. Pues, doctor, tenía más temas, pero bueno, los dejamos para mañana, que todavía nos quedan dos días esta semana, y entonces iremos contestando. Ahora sí que déjeme que recuerde a nuestros oyentes que aquellos productos que nos recomana el doctor Jacinto Valverde los pueden comprar a Herbolaris para farmacias y farmacias. També podeu consultar la seva pàgina web. És fantàstica, eh? Super ben dissenyada, molt visual, molt intuïtiva per consultar els productes, tot el catàleg dels productes de Marnis. Però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Doctor Valverde, que nos escuchamos mañana, el tercer dia de la setmana, per seguir poniéndonos al servicio cual ministros de nuestros oyentes.
Exactamente. Aquí estaremos puntualmente a la cita.
Que vaya muy bien y muchas gracias por su tiempo. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Adiós.
Ni dos minuts i arribarem al punt de la una del migdia. Ja esteu farcits i ben aconsellats per portar millor la vostra salut. Ara, de seguida, tindrem un recull informatiu en la darrera hora catalana, espanyola, mundial, en el butlletí que ens faran Júlia Julbe i Pol Corredoira. Ah, no, la Julbe no hi és avui. No sé qui el fa. El Corredoira i la Judit Casellas. Perfecte. Ja m'estranyava. Dic que hagués un quadre aquí. La Julbe no hi és. La Casellas us parlarà, que també està bé. I després torna el Trias per la darrera hora de la caravana amb Inés Farrés, la nostra dissenyadora de capçalera, que ens parlarà de moda amb aquella gràcia que té. La Olma, que ja ha sortit per la porta i va directe a tastar aquesta Escudella Street, Escudella per emportar. I el darrer moment del programa, els darrers minuts, els que precedeixen a l'Estel migdia, amb servidora de vostès i el bona vesprada. Això és La Caravana.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel Oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel,
l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.